Saludem Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional. Senyor Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
El rei pot no firmar els indults, com deia ahir Isabel Díaz Ayuso, o com diu avui la Zarzuela, el rei ha de firmar els indults i qualsevol cosa que surti aprovada al Consell de Ministres?
El rei, efectivament, ha de firmar els indults. O sigui, és que no hi ha cap dubte al respecte. Forma part dels actes deguts. Entre les actuacions que el rei té previstes a la Constitució, només estan lliures d'una contrasignatura les que corresponen a l'administració de la seva casa, de la seva administració pròpia. La resta és una signatura obligada a la que ha de fer el rei.
I a vostè què li sembla? Que ahir Isabel Díaz Ayuso no s'ha llegit la Constitució? Ho posa per intentar posar en un problema, no sé si la monarquia? Té alguna teoria o no s'ho explica?
Jo no tinc una teoria sòlida. Simplement crec que se li va escalfar a la boca i no li va sortir bé, tinc la meva teoria, un intent de presentar al govern com si pressionés el rei per fer alguna cosa que el rei no volgués, però li va sortir més aviat com una interpel·lació directa al rei. Això hauria de fer pensar a tots aquells que des d'alguns sectors volen protegir la monarquia, que han de tenir cura en com ho fan, perquè a vegades poden causar problemes a la mateixa monarquia.
I aquí posa l'exemple del que va fer el rei Balduí a Bèlgica l'any 1990. El rei Balduí té unes profundes conviccions catòliques i quan el govern de Bèlgica volia aprovar l'avortament, la despenalització de l'avortament, el rei Balduí va abdicar durant 36 hores, el termini en el qual s'aprovava aquesta llei. Per tant, durant aquelles 36 hores ell no va haver de firmar aquella llei. Aquest exemple serveix per Bèlgica, però per la Constitució espanyola, per Espanya no serveix aquest exemple.
No, no serveix, perquè el que hi ha a la Constitució és una previsió sobre la inhabilitació del rei, però això és una inhabilitació que no té marxa enrere. És a dir, és una inhabilitació que posa en marxa els mecanismes de la regència. Una cosa és que el rei, hipotèticament, per un accident o pel que fos, no estigués en disposició material de signar, però el que no hi ha és la possibilitat de que el rei faci objecció de consciència, que és el que va fer el rei Balduí de Bèlgica. Yeah. A més, a Bèlgica, l'article que es va fer servir era un article que venia de la Constitució de 1830 o 1831, en el qual, a diferència del que passa amb les monarquies constitucionals actuals, en aquell context, de ja fa gairebé 200 anys, el rei tenia, per dir-ho en termes pràctics, una certa capacitat de veto. Però això és inversemblant en cap de les monarquies europees constitucionals actuals. Per tant, no serveix l'exemple de Balduí. I, a més, vull recordar que insinuacions d'aquestes també s'havien fet amb motiu de la promulgació d'algunes lleis d'un cert impacte social. Crec recordar que lleis com ara la del matrimoni entre persones del mateix sexe van fer pensar en alguns sectors si el rei no podria, en virtut de les seves conviccions catòliques, seguir el mateix camí que va seguir el rei Balduí. Però això no es va donar i en aquell moment, sota el regnat de Joan Carles I, la Zarzuela va reaccionar com ara està reaccionant.
Hi ha també qui posa l'exemple del discurs de Felip VI el 3 d'octubre. És un discurs que va ser més dur del que el govern de Mariano Rajoy li recomanava. El que em sembla que en els discursos el rei sí que té més marge, més que no pas en el fet de signar o no un acord, una llei que sortia del Consell de Ministres.
Sí, però aquí la responsabilitat del contingut del discurs del rei, que va pronunciar el dia 3 d'octubre, aquesta responsabilitat ve sobre les espatlles del govern, perquè el govern és qui li va donar l'aprovació. Per tant, no es poden expulsar les responsabilitats. El govern, en el seu moment, havia d'haver donat, si és que no li agradava, el veto al discurs del rei. Si el govern li va donar la seva autorització, li va expressar el seu acord, el retret, naturalment, el podem fer al discurs del rei mateix, però la responsabilitat última és del govern, que en el seu moment també, prèviament, cal recordar que Mariano Rajoy s'havia negat a acceptar l'oferiment, l'encàrrec fet pel rei de presentar-se a una sessió d'investidura. Per tant, la relació, aquesta mena de relació d'un president de govern o d'un candidat a la presidència del govern amb el rei no és del tot correcte en un sistema en el qual el rei és el qui a vegades posa la cara, però que la responsabilitat és del mateix govern.
Queda clar. Deixem fer una pregunta per un altre tema que no té res a veure, però que també ha aparegut avui. Ja sabíem que el govern espanyol tenia previst demà presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional contra la Llei Catalana de l'Habitatge. Aquí hi havia hagut alguns grups polítics, els independentistes, però també en Comú Podem, que demanaven que no es presentés aquest recurs. Avui José Luis Ábalos ha dit que, com que els informes diuen al govern espanyol que la llei aprovada a Catalunya és inconstitucional, ells presentaran un recurs al Tribunal Constitucional, però demanaran que no hi hagi mesures cautelars i, per tant, la llei catalana continuarà vigent. Això es pot fer o és automàtic que si es presenta un recurs al Constitucional atura la llei i, per tant, queda allò en paper mullat? O no és així?
No, es pot fer. Si llegim només la Constitució, arribarem a la conclusió, segons diu l'article 161.2, que el sol fet de presentar una impugnació al Tribunal Constitucional, el sol fet de recórrer una llei autonòmica o una norma autonòmica, això comporta necessàriament la suspensió. Però la llei orgànica del Tribunal Constitucional preveu la possibilitat que es pugui presentar un recurs sense que tingui aquests efectes automàticament suspensius. De què depèn? Doncs si del govern central invoca expressament l'article 161.2 de la Constitució, que és, en definitiva, el que li dona el botó vermell per aconseguir la suspensió automàtica. Això havia passat, crec recordar, en el seu moment, en relació al quan es preparaven els Jocs Olímpics. Parlo de fa molts anys, evidentment, però quan es preparaven els Jocs Olímpics va amenaçar la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona una epidèmia veterinària que va portar al govern de la Generalitat del moment a imposar una espècie de fronteres al territori de Catalunya per tal de no deixar passar a cavalls o equins en general que no tinguessin la vacuna o un certificat de no estar contagiats per aquesta malaltia. El govern central d'aquell moment va fer això, va impugnar aquesta norma de la Generalitat, però no en va demanar la suspensió. O sigui que hi ha precedents, en definitiva. Molt. I és una manera d'evitar els inconvenients que pot comportar la suspensió i, en tot cas, deixar el Tribunal Constitucional que tingui la darrera paraula.
Doncs queda clar que és el que farà demà el govern espanyol. Presentarà recurs d'inconstitucionalitat contra la llei catalana de l'habitatge, però no en demanarà la suspensió, i això permetrà que el Constitucional pugui estudiar-la mentre la llei continuï en vigor i també dona temps al govern espanyol a aprovar la seva de llei, que aquesta sí que serviria com a paraigües per tal d'encabir-hi o no la llei catalana, depèn de com sigui el redactat. Senyor Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Amb molt de gust, bona tarda.